Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Quan els historiadors miren el passat, per molt mètode científic que s'hi vulgui aplicar, és possible que introdueixin punts de vista contemporanis que acabin distorsionant la visió d'aquell moment. Això és el que va passar amb la construcció d'una certa imatge del rei Pere el Cerimoniós per part de la historiografia romàntica catalana del segle XIX, una imatge negativa que va influir en els historiadors més prestigiosos del segle XX. Aquestes interpretacions del rei del punyalet van impedir fer una valoració adequada del seu paper central en el sistema polític medieval. Durant el regnat de Pere el Cerimoniós, en el mig segle que va del 1336 al 1387, es van conformar institucions com la Diputació del General i es va començar a organitzar una fiscalitat estatal per finançar les guerres constants en què es veia immersa la corona. Tot i aquesta importància objectiva en la reconstrucció del passat medieval català que van fer els historiadors del segle XIX, van pesar més les figures de Guifré el Pilós i de Jaume I el Conqueridor. Autors de la Renaixença, com els reusencs Pròsper i Antoni de Bofarull, i sobretot el barceloní Víctor Balaguer, van construir un imaginari mític des d'una òptica nacionalista. En fer-ho, van jutjar de manera negativa i contradictòria la vida i l'obra del Cerimoniós. A mitjans del segle XIX, els corrents històrics romàntics posaven l'accent en els aspectes polítics i militars de les diferents nacions europees. A la Corona d'Aragó es va atorgar una importància especial a l'expansió per la Mediterrània, a partir de les conquestes de Mallorca i València per part de Jaume I. En canvi, per l'època que li va tocar viure, Pere el Cerimoniós no va gaudir de bona fama. Al segle XIV es van anar encadenant diferents conflictes, com la guerra contra Pere el Cruel de Castella, que va resultar devastadora per Catalunya. També va ser un període de fams, de pestes i de mortaldat. Aquest context era només un dels arguments esgrimits contra el seu regnat. Entre el segle XIX i el XX, els historiadors catalans van anar afegint altres elements relacionats amb la figura d'un rei cruel i colèric que, segons les interpretacions posteriors més esbiaixades, basades en la crònica del Cerimoniós, hauria marcat l'inici de la decadència catalana. Josep Maria Soler Sabater, el doctor Soler Sabater, benvingut a l'Enguàrdia, que estem a...
Gràcies, eh?
Ja t'anava a dir, perquè avui estem als estudis de Tarragona, els estudis de Catalunya Ràdio Tarragona, amb l'assistència del nostre company Albert Cots, i hem sortit dels estudis habituals de Catalunya Ràdio a Barcelona.
Amb una visió bona i un dia primaveral.
Fantàstic, gairebé. No ens podem pas queixar,
sí,
ni molt menys. Anem a parlar del tema que ens pertoca. Escolta'm, això de que Pere el Cerimoniós, el del punyalet, potser no era tan mala persona, a mi amb això m'acaba d'estarotar, eh? Jo tenia una visió molt clara de que Pere era un personatge dolent, eh? I resulta que potser no.
Una de les avantatges que té que hagis escollit aquest programa, aquest tema, és que és un tema acadèmic molt difícil.
Ah, sí?
Sí. Sí, perquè els historiadors, en referència a aquests temes i les valoracions sobre historiadors, no s'acostumen a fer.
Ja, és allò del gremi, no?
No és del gremi. No solament del passat, sinó d'èpoques recents de grans historiadors, com els que parlarem, sinó també de temes d'historiadors contemporanis. Que, clar, nosaltres, si féssim paral·lelisme sobre la visió que es té de Pere el Cerimoniós en referència a aquests historiadors, ja, ara parlarem d'ells, no? O si ens poséssim ara a la valoració d'historiadors contemporanis com poden ser en Fontana, en Jordi Nadal, en Termes, l'Emili Giral, etc, també veuries que hi hauria diferències acusades. És a dir, el tema no és fàcil.
O sigui, no és un tema d'investigació, que tots han investigat i tots han treballat, sinó del biaix natural que es té per viure en una època determinada.
Exacte. I com que estem dins d'aquesta època determinada, és lògic entendre que al llarg del segle XIX hi hagués una visió, diguem, de la història de Catalunya, que jutgés aquests personatges d'una forma que és possible que si els donés una dimensió, ara no direm si és positiva o negativa, però que va acompanyada d'un creixement molt gran de Catalunya. Després, diguem, podríem dir, a partir dels anys 30, del 1830, quan són les bases amb el qual comença una industrialització ja més o menys contemporània de Catalunya. I aleshores, amb aquest creixement, és quan hi volen donar aquests valors i aquestes, diguem, sí, aquests elements positius, que és possible que l'entusiasme a vegades falti una mica de crítica. Però hi ha una cosa que és fonamental, i ara repeteixo les paraules d'un gran historiador, que era en Josep Termes. Diu, els podem acusar d'això o d'allò, diu, però van pencar el que no està escrit. Ja. Això tinguem en compte. Això s'ha de tenir en compte. Això... Que alguns dels crítics que els han criticat contemporàniament els poden criticar, però no
han pecat el mateix que van pecar aquells. O sigui, diguem-ho clar,
Això volia dir. I el tema, que, és a dir, que un jove professor de la Universitat Rovira i Virgili hagi agafat això com a tema, t'asseguro que això vol dir un bon nivell de la universitat.
Doncs a veure si és pencaire el doctor Gerard Puig Gavarró, doctor en Història Medieval de la Universitat Rovira i Virgili, professor també associat d'aquesta universitat, i que va dedicar la seva tesi doctoral precisament al tema que avui ens ocupa. Doctor Puig, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, contents de veure'l.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Doncs ja està, convidats i contents, anem a
discutir.
Anem a discutir, ara és el moment i ja se li acabarà l'alegria, llavors. És una visió tan esbiaixada, aquesta que s'ha tingut del passat. Ja no només al segle XIX, sinó en general tots els historiadors tenen aquesta visió que retorça tant la visió del passat, malgrat aquesta feina que en principi ha de ser unes bases científiques.
Home, retorça jo crec que no, però sí que és evident que tots els historiadors som en plural, fills de la nostra època, i això, d'una manera o altra, doncs, queda reflexat en les històries que escrivim, perquè nosaltres també escrivim històries.
Clar. És una construcció narrativa. El que passa és que el mètode de la història implica, com a mínim, anar a documents amb un concepte molt ample, eh? Ara no entrem a distingir tota la tipologia de documents que s'hi pot trobar, però anar a documents, anar a treballar-los, relacionar-los, depèn de l'època, en més context o en menys, però això ja s'entén. Això no hauria de donar resultats més o menys similars?
Bé, depèn també de... Clar, cada historiador té el seu mètode, també. I, evidentment, tu pots compartir mètode amb una escola historiogràfica, per exemple, o el que sigui, però clar, depèn del mètode, tu t'aproximaràs a la història amb uns ulls o amb uns altres. I no sé, per exemple, m'invento, no és el mateix mirar la història amb els ulls de, jo què sé, d'un materialista històric, per exemple, o sigui, que mirar els ulls amb un positivisme del segle XIX, per exemple, aquell d'anar al document i tenir aquesta concepció potser un pèl naïf de que el document ens dirà tota la veritat que hi hagi sobre la realitat històrica, que això no és així.
Els documents també menteixen, de vegades conscientment i de vegades inconscientment.
Correcte.
No?
En Pere Vilar deia una cosa que va paral·lel al que ara estava dient en Gerard, no? Que l'historiador està dins la història.
Clar.
S'ha de tenir en compte, està dins del seu temps, està dins de la història, com ara hi som.
Clar, per tant, la mirada que tens, inevitablement, per molt que siguis honest i que busquis tots els documents i totes les informacions i tots els viatges, inevitablement li donaràs un aire que potser d'aquí 50 anys es donarà un altre aire totalment diferent, no? Amb el tema, amb una persona també d'aquí 50 anys tan honesta com has estat tu,
Sí,
que no intentem una altra...
No, evidentment.
Clar, doncs anem-hi ara, Pere el Cerimoniós, si vol entendre una mica això. Clar, Pere el Cerimoniós, dins de l'etapa medieval, sens dubte, això sí que és innegable, és un dels reis més importants per moltes coses, Però, en canvi, la imatge que tenim, potser per haver-lo anomenat del punyalet, és que era una mala persona i que, a més, la seva idea de com havia de ser la monarquia i com havia de manar va destrossar el país. No sé si aquesta visió ens ve donada per com s'ha analitzat o per com era realment.
Bé, jo crec que un dels motius, possiblement l'essencial, pel qual ens ha arribat aquesta imatge del tòpic del punyalet, del tòpic del rei aquest colèric, del rei aquest que esquinça allí enmig de les Corts d'Aragó, els privilegis allí, i que fins i tot...
Sembla amb un punyal.
Amb el punyal, que sembla...
Que és un malparit, diguem-ho clarament. O sigui, sí. Aquesta és la idea que ens ha arribat de Pere el Cerimoniós.
Sí, sí, sí. Clar, i a més, si el comparem amb el seu rebesavi, que era Jaume I, clar, queda com a... Quan en realitat els dos són regnats fonamentals per la història de la Corona d'Aragó, els dos. El de Jaume I per l'expansió, el de Pere el Cerimoniós més pel desenvolupament institucional, potser no. Però, com deia, jo crec que un dels motius principals d'aquesta imatge que ens ha arribat una mica difuminada del rei Pere és la interpretació que s'ha fet de la seva crònica, del seu testament polític, que, evidentment, si abans dèiem que les fonts històriques no tenen objectivitat, una crònica règia, ens hem d'oblidar de trobar-hi qualsevol tipus d'objectivitat allà, perquè és un producte polític amb una intenció determinada, que és...
Aquella propaganda...
Propaganda, o règia, i quedar que el rei quedi com ell volia quedar, no? És a dir, com una persona que castiga els revoltats, que sap ser misericordiós quan toca, però que, sobretot... Ell s'intenta situar per damunt de la resta d'estaments, nobles, burgesos, etc.
Per tant, és una bona font d'informació, però ens l'hem de prendre amb una certa distància,
sí, en
el sentit de que les afirmacions que fa poden ser esbiaixades al
correcte.
Seu favor.
Tenint en compte que nosaltres tenim la sort de tenir aquestes cròniques.
Exacte.
Clar,
que,
és una meravella.
És una meravella, que això sí. No en trobes gaires casos a la història de la humanitat d'aquest període.
Són fonts documentals de primera magnitud.
Per entendre, és com si un president de la Generalitat, durant el seu mandat, comencés a escriure o fer redactar un escrit parlant de el que ha aconseguit el seu govern i com això serà clau, etcètera, etcètera, i 300 anys després has llegit aquesta crònica i diguéssim, veus, aquell president de la Generalitat sí que va fer coses per Catalunya i no els del costat, no?
Sí, sí.
Diguéssim, una mica és aquesta la idea,
sí.
No?
Totalment. Totalment.
Tot i així, l'atenció a la figura de Pere el Cerimoniós, els primers historiadors, ja estic parlant del 18, que més o menys comença a mirar-se el passat d'una manera una mica més constant, encara que hi ha antecedents anteriors, clar, havien de parar esment en Pere el Cerimoniós. Té gairebé és el més llarg, no és el cert, però és el segon més llarg de regnat. Fa un munt de coses, té un munt de guerres... I clar, no devia ser una figura menor. Hi ha alguns alfonsos, per exemple, que no són gaire... que passen perquè duren molt pocs anys i no... Però, en canvi, Pere el Cerimoniós, poca broma. Quina era la imatge que es tenia abans d'aquesta anàlisi decimonònica?
Al segle XVIII tenim grans historiadors, com pot ser doncs, un Antoni de Capmany, com pot ser un Jaume Caresmar, que, per exemple, Antoni de Capmany sí que es fixa en el regnat, però... Més que la figura del rei es fixa en el desenvolupament institucional de l'època. Doncs es fixa, que sé, en les lleis de Marina que sorgeixen, es fixen en altres aspectes, en el desenvolupament urbà, fins i tot de Barcelona. Però la figura del rei no... Això atrau més els romàntics, com era el caràcter del rei, la seva suposada crueltat... no sé, coses més, podríem dir, que lliguen amb el tipus història que fan els romàntics, que és una història a mig camí de la literatura. I...
Clar, ser una persona malalta, que si això, malgrat ser malalt, va sobreviure, que quina relació tan dolenta que tenia amb la dona del seu fill, etcètera. Sí, sí. Aquest tipus de coses. Molt de premsa al cor, diguem-ho.
Sí, diguem-ho
així. Però, clar, aquesta anàlisi tan personalista que fan els romàntics, que lliga amb l'època romàntica, òbviament, també és part de la veritat. És cert que Pere el Cerimoniós
no
suportava la Violant de Bar, etcètera, etcètera.
Que tampoc suportava Leonor de Castella.
Per exemple.
No se suportaven perquè Leonor tampoc no el podia... El rei ens diu que la crònica que el volia enverinar.
Que això tampoc et fa ser molt amic, no?
Exacte.
D'aquesta persona.
Exacte.
En tot cas, el que vinc a dir és que aquestes crítiques personalistes també tenen una base de coneixement. Si saps com és aquella persona
i
les seves males relacions, que tenen una rerefons
polític... T'ajuda a explicar el personatge i l'època, evidentment, sí.
Però tot i així era distorsionat.
Bé, és que jo crec que el tema de la distorsió, insisteixo per... com ens hem mirat la seva crònica. Yeah. I de, sobretot, agafar-se al peu de la lletra tot el que el rei ens explica allà. Perquè jo crec que en una crònica tan important és el que s'explica com el que no s'explica. O el que s'explica d'una manera sí, però no... Clar. I això ho fa molt el rei. I se l'ha acusat, precisament, el rei de ser un gran hipòcrita, de ser un gran cínic, de ser, clar, un home més ja que mira el Renaixement i no que mira un món feudal que és d'on ve ell. És a dir, se l'ha acusat de maquiavèlic avant la lletra.
Sabes que Maquiavel ni tan sols hagués allò com ni nascut, molt abans de que...
I clar, quin és el problema? Llavors, aquest, el problema de tenir aquesta visió és que no ajuda a comprendre'ns la importància que té ell, el rei, com a eix del sistema polític català baix medieval, que és el que és, no?
I el que ha de viure. I el que ha de viure. De pestes, d'epidèmies, de guerres, de situació econòmica i de canvis que es van produint.
Exacte. És que jo crec que un altre dels motius és aquest, és l'època. Evidentment, no estem en una època d'expansió, no estem en una època de grans conquestes, el rei no en fa cap de gran conquesta, com a molt. Intenta recuperar que ho fa a Mallorca, però ja està. És a dir, el seu és una època en què intenta retenir els seus territoris, però clar, es troba amb la sagnant Guerra de Castella, llarga més a més que devasta el territori, pestes, vull dir, clar, l'època també no ajuda...
Una mena de guerra civil, revoltes, barra revoltes, que és difícil...
La revolta de les unions...
Sí, per això dic que hi ha conflictes externs que en Sardenya que no acaben de prosperar,
però que... La Sardenya és un conflicte endèmic que el té allí com una úlcera que no aconsegueix tampoc...
Per això dic que té una època realment complexa. Anem a la història romàntica, ja ens hi posem a partir del final del regnat de Ferran VII, 1830, hi ha una pujada de l'intel·lectualisme i de la visió, sobretot, de Catalunya. Hem passat la guerra al francès, que ha sigut terrorífica, però que ha sigut molt important. Després ve tot el període del regnat de Ferran VII, amb uns conflictes brutals dins del país, i arrencarà la primera guerra carlina, diguéssim. No, és que la cosa hagi acabat de seguida, Vull dir que...
El trienni liberal, els 100.000 fills de Sant Lluís...
I unes repressions...
Els malcontents, la llei sàlica, l'any 33...
Tot el que ha passat amb la Constitució del 12, de 1812, amb el rebuig directe a l'Antoni de Campmany, per exemple, qualsevol cosa que reconegui Catalunya o els catalans, etcètera. Per tant, aquí els intel·lectuals de l'època suposo que estan en un moment molt estrany, no? I per això miren al passat. És potser aquest la raó?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que qualsevol època convulsa és procliu a que la gent miri el passat, especialment els intel·lectuals, tothom, però especialment qui es dedica a la història, no? I això és el que ens trobem a partir del 1830. Tenim tota una generació, Pròsper de Bofarull, el primer de la dinastia dels Bofarull de Reus, dels historiadors i arxivers.
Són molt importants.
Molt importants, sí. Tenim un Pau Pi Ferrer... Clar, són... Tota aquesta generació és una generació que, especialment Pròsper de Bofarull, encara podríem dir que enganxa una mica amb la tradició del segle XVIII historicista. Perquè si anem al producte que ens ofereix Pròsper de Bofarull, la seva història, Los Condes de Barcelona Vindicados, és una obra positivista. És una obra que ell el que fa és agafar els documents d'arxiu que té...
I els fets. Els fets.
I fa com una, vesteix com una mena d'esquelet.
Que els positivistes tenien la idea de que un cop estigués tota la història transcrita, ja no caldria fer més història, però ja està. La veritat se sap, no, que has de donar-li més voltes, no?
Sí, es tracta de deixar parlar...
És com la botànica, un cop ja tens totes les plantes allò a puesto, doncs no cal parlar
més. Sí, es tracta de deixar parlar el document.
Sí.
Que el document parli i el document ens fornirà tota la veritat. Bé, doncs tenim Pròsper de Bofarull, Pau Pi Ferrer, que seria com una espècie de primera generació de romàntics, que comencen amb molta influència alemanya, també, de la història que s'està fent a Alemanya, amb molta també influència de França, comencen a escriure aquestes històries nacionals, que, amb aquesta visió orgànica de la nació, no? Una nació que neix, creix i mor, podríem dir.
Clar, llavors, davant d'una... és una època de molta por de que la nació hagi mort o estigui morint. Això depèn...
Per això hi ha el Renaixença.
Clar, que serà després, eh? Però això,
sí, sí.
D'aquí ve, el tema i d'aquí ve el nom, tot plegat. Quina visió donen de Pere el Cerimoniós, aquesta generació inicial dels anys, de la primera meitat del segle XIX?
Bé, la visió que ens don Pròsper de Bofarull, jo diria que és ambivalent. És a dir, per un cantó s'incideix en la imatge que farà fortuna del rei diminut, un rei que, tot i les seves limitacions físiques, que era baixet, etc, etc, té una ferma voluntat de, doncs, de donar-ho tot per la corona, no? Aquell Montcor, doncs, per el que sigui, per lluitar, per no perdre cap mena de territori de la corona, no? Però al mateix temps, doncs, ja s'hi comença a insistir en el seu geni colèric, en la imatge del punyalet que destrossa, doncs, les unions...
Sí, que porta un punyal que el fa servir constantment, eh? Allò... I el fa servir malament,
sí.
No el fa servir per tallar pomes, eh?
Exacte, exacte. Bé, no diria que és una imatge 100% negativa, però sí que és contradictòria o ambivalent, diria jo. Uh-huh. Sí, sí.
I en aquest sentit, tots aquests autors són coherents entre ells, fan aquesta visió.
Sí, sí, sí. No hi hauria, o almenys jo no he trobat cap autor que oferís una imatge radicalment diferent, sinó que tots segueixen aquesta tònica. És a dir, aquesta imatge de... Clar, evidentment també ho lliguen amb l'època, no? De mortaldats, etc. Però insisteixen molt en això, en el rei amb vocació autoritària, també. Que això jo crec que també un altre dels motius que han contribuït a que aquests autors ofereixin aquesta imatge és que, clar, no hem de perdre de vista que Balaguer i companyia, tot i que Balaguer és una mica posterior, són, què són ells? Són burgesos. Clar, evidentment, aquest tipus d'historiografia, que és una historiografia romàntico-liberal, si podem dir-ho així, que ens ofereixen un Pròsper de Bofarull o un Víctor Balaguer, evidentment és un tipus d'historiografia feta per historiadors liberals, clar. Què fa el rei Pere? O quina és una de les coses que fa? Esclafar revoltes populars, com les unions de València, la d'Aragó és més aristocràtica, especialment la de València. Clar, un rei enorreador de les llibertats urbanes...
Recorda molt a Ferran VII i posteriori.
Efectivament, efectivament.
Els tòpics romàntics sobre Pere el Cerimoniós que van reforçar el retrat d'un rei cruel es basaven en textos de la crònica del mateix monarca, obviant que aquesta no podia ser considerada una font d'informació objectiva, sinó més aviat un text propagandístic. A la crònica es narra la reacció irada del rei Pere a les Corts de Saragossa del 1347, un cop derrotada militarment la Unió Aragonesa. Davant dels estaments eclesiàstic, nobiliari i ciutadà, el Cerimoniós va cremar les escriptures i privilegis i en un atac d'ira va trossejar i trencar el segell de la Unió amb el seu petit punyal. Poc després, per castigar els unionistes valencians, els va fer veure el metall fos de la campana que havien fet sonar quan es reunien.
I com totes les dites coses foren fetes, los jurats de la ciutat suplicaren a nos que ens plagués tractar de l'estament del regne. Hi ha hagut acord amb nostre consell, en lo qual era lo castellà d'Amposta i lo noble en Lop de Luna i mossèn Bernat de Cabrera i misser Bernat d'Olzinelles, tesorer nostre i molts d'altres, de continent a acordam, de tenir corts generals en la ciutat, les quals comanam. En la primera cosa que faem fer, que judicialment foren condemnats per acte d'acord tots los actes fets per raó de la dita unió, i dins la casa major del convent del monestir dels Predicadors, on les corts se celebraven, foren cremades les dites escriptures totes i processes que fetes eren estades per la dita unió. I així mateix fou lo segell de la unió trossejat i trencat, per tal que dels actes de sus dits en l'esdevenidor res no aparegués ne mostrar-se pogués. Ni alguns qui així mateix foren rossegats i penjats, i altres solament penjats, dels quals n'hi ha que alguns, així com ho mereixen, als quals fos donat a veure de metall de la campana de la Unió que havien feta, la qual estava en la sala de la casa del Consell de la Ciutat i és prop la seu. I com aquesta campana, los conservadors de la Unió i tots los altres que eren diputats dels actes d'aquella s'ajustaven de continent, perquè fos justa cosa que aquells que l'havien fet a fer beguessin de la licor d'aquella com fos fusa.
Això és En Guàrdia.
Som aquí a l'Enguàrdia amb Gerard Puig Gavarró i amb en Josep Maria Soler i Sabater, als estudis de Catalunya Ràdio Tarragona, per cert, diguem-ho clarament, parlant de la construcció de la imatge que va tenir el rei Pere el Cerimoniós, especialment ara estem parlant del segle XIX. Doctor Puig, això que acabem de sentir és la crònica que ell fa escriure o escriu, sempre hi ha dubtes amb aquest tema, és igual, que ell supervisa segur. Clar, bona imatge no sembla que doni. Dona, a menys des del punt de vista del segle XXI. No sé si al segle XIV això era bona imatge.
No sé si bona o dolenta, però és la imatge que ha de donar un rei.
És tant, imatge d'autoritat contra els rebels. Contra
evidentment, evidentment, algú que se li ha revoltat. És que, a més, el que li va passar en aquesta revolta de les Unions a València, que ell ho explica a la crònica, és que els revoltats de València, i també és un dels fragments coneguts de la crònica, no només els retenen durant una nit i un matí a València, sinó que, a més, un barber l'obliga a ballar una dansa així com sarcàstica, d'acord, davant de tothom.
O sigui, l'humilia.
Evidentment. Mm. Això, evidentment, després el rei...
S'ho cobra.
Exactament. No acostuma a donar noms propis dels revoltats, però en aquest cas sí que dona el nom del barber, un tal Gonsalvo, que un cop aconsegueixi aixafar la revolta, doncs, com has dit, el rei s'ho cobrarà, això, i... li cantarà després doncs, una cançó sarcàstica de ara qui és el qui balla. Vindria a dir això, no? En fi, deixant de banda aquests detalls, el que és evident és que un rei ha d'actuar contra els que es revolten i ha d'actuar de la manera que ho fa. Doncs escapçant els que han de ser escapçats, penjats els penjats...
O esquarterats.
O esquarterats i arrossegats. Sí.
Allò que toca, no? En tot cas... quan el següent historiador que ens interessa, perquè també té molt de pes, que és Víctor Balaguer, ja és un historiador molt implicat en el poder, arriba a ser ministre, per exemple, un home clau, mà dreta de Prim, etc.
Bon literat.
Bon literat, sí, un personatge molt interessant, i el seu museu a Vilanova és una meravella.
És el primer museu que es fa a l'estat a iniciativa individual, això.
Poca broma.
La Vilanova i la Geltrú.
Exacte. Perdó, Vilanova i la Geltrú, tens raó. Per tant, poca broma amb Víctor Balaguer. Però Víctor Balaguer no deixava de ser un romàntic i, per tant, la visió de Pere, no sé, sospito que devia anar per aquí, també, de l'exagerat, el dolent, el que va destruir el país.
Sí, a veure, clar, per què Víctor Balaguer sempre s'ha dit que és el màxim exponent d'aquest tipus d'història romàntica? Per començar, perquè ell no és historiador. Ell és, crec que era periodista, escriptor. Bàsicament era escriptor, jocs florals, etc. Com és el producte que ens ofereix Víctor Balaguer, la seva història de Catalunya i de la Corona d'Aragón? Clar, és una història que això precisament després ho criticarà molt Antoni de Bofarull, el seu gran rival. És que és una història que... dona via lliure als mites, a les llegendes, al mite de les quatre barres, per exemple.
Les coses abans de fer el pilós, això surt.
Correcte, eh? Correcte. Sí. I aquests excessos de llegendes...
G. Cataló, també. Vull
sí, dir que, exacte.
La creació de les quatre barres ja és un mite, sí. El tema d'un G. Cataló ja és una bogeria òbvia, aquesta.
Sí. Bé, clar, aquest tema de la llegenda d'Utget Cataló precisament la utilitzaran les famílies nobles per intentar enllaçar, que ells són els originaris de Catalunya, les famílies fundadores de Catalunya, segons aquesta llegenda, serien doncs, els descendents dels barons de la fama, no?
I per això dic que és evident que la història de Víctor Balaguer, que és molt entretinguda de llegir, molt divertida, rellisca una mica.
Sí, sobretot a ulls d'ara, no?
Sí.
Però què és interessant d'aquesta història? És veure també que a qui dona importància Víctor Balaguer en la creació de la història de Catalunya? A Guifré el Pilós, a Jaume I, episodis com l'expansió de la Corona d'Aragó per la Mediterrània, és a dir, moments de...
prestigi. De...
Exacte, exacte. En canvi, quan arribem a Pere el Cerimoniós, segle XIV, clar, allò sembla que vagi de baixada ja, no? I, evidentment, la visió que té no és...
I a més perquè és el pare dels dos següents reis, els últims de la, de la dinastia, i que, sobretot el primer, en Joan... Joan I serà un desastre i això contribuirà poderosament a una corona que ja té greus problemes, no els millorarà sinó que els empitjorarà. Martí és més difícil d'avaluar en aquest sentit, però Joan I claríssimament és un mal rei, que ho fa malament, diguéssim.
Sí, i poc preocupat, potser, pels assumptes de govern, i per això la relació amb el pare mai serà...
I amb un problema de crisi brutal de la corona. Vull dir que si amb una corona amb problemes li poses una persona al davant amb una empenta i un... potser de vos salves, però si a més li poses un sapastre, al final és fumut, sí.
I a més, la significació de Víctor Balaguer, malgrat que no sigui historiador, és que sí que connecta amb el moment històric de Catalunya, d'aquell moment del segle XIX,
totalment.
Que és, està emergent el país absolutament, i llavors per això el critiquem més, perquè també és el que fa més incidència sobre la societat.
Exacte, exacte. Jo crec que d'això n'era conscient Antoni de Bofarull, i d'aquí potser també aquesta enveja que sentia ell, en el sentit de que ell veia que el seu tipus de... la seva història que va fer en 8 volums no tindrà ni de lluny l'èxit que va tenir de públic que la de Balaguer. Per què? Perquè la de Balaguer és un escriptor, en canvi, què fa Bofarull? Transcriure documents, el que dèiem abans. I això, evidentment,
això
doncs, es fa infumable.
Clar.
Sí.
Comentaves que té molt èxit, no?
I sí.
Es ven molt...
Molt.
Clar, això deu marcar molt també la visió dels catalans de l'època, ara sí que hem arribat a la Renaixença, diguéssim, amb respecte al passat, no? Perquè, és clar, el que diu Víctor Balaguer no quedarà com una anècdota, sinó
Quallarà.
Que formarà part d'aquesta visió i aquesta transformació. Té una incidència política evident, no?
I tant, i ell, a més... el subtítol de la seva història és Para darla a conocer al pueblo. És a dir, la voluntat de divulgació és evident.
Voldrà això. Víctor Balaguer, polític, assagista, poeta, dramaturg, no era historiador professional, com hem dit, però, sens dubte, és el representant més destacat de la historiografia romàntica catalana. L'obra més ambiciosa va ser aquesta Història de Catalunya i de la Corona d'Aragón, escrita en castellà i publicada en 5 volums entre 1860 i 1863. En ella barrejava mites i llegendes amb fets històrics sense cap mena de problema. Per Balaguer i altres autors coetanis, el rei Pere va ser precursor de les monarquies absolutistes modernes. Un dels objectius de Balaguer era matisar, o més aviat desmentir, moltes de les afirmacions de l'arxiver reusenc Pròsper de Bofarull.
S'ha anomenat aquest rei el Cerimoniós per les ordenances que va deixar escrites fixant l'etiqueta, destins i atribucions de la cort, amb tot el cerimonial de coronació dels reis i reines d'Aragó. Se l'ha anomenat també el del punyal, perquè acostumava a dur-lo penjant del cinyell, i amb ell va vessar la seva sang en esquinçar un dels famosos privilegis de la Unió. La primera denominació, que crec que li ha estat donada pels aragonesos, és la que preval. Li quadra millor la segona, que li fou donada pels catalans, que el coneixien universalment com en Pere del Punyalet. Altres l'han anomenat el Cruel, com el de Castella. Alguns també, com aquest, el Justicier. Pròsper de Bofarull, que el jutge amb ambulència la seva obra l'anomena guerrer, savi, polític, gran astròleg i alquimista, d'idees cavalleresques i un dels millors trobadors del seu segle. De tot això en va tenir una mica, però no, segons el meu pobre concepte, amb la perfecció i excel·lència que l'autor esmentat suposa. Per part meva, jo crec que va representar perfectament aquest rei, i va fer d'ell un veritable retrat moral, l'artista que el va esculpir a la llosa del seu sepulcre de Poblet, vestit de diaca i amb un punyal a la mà. El vestit pot servir per demostrar que aparentava ser allò que no era. El punyal és una veritable significació de tota la seva vida. Només que va prendre diversos noms, segons cada ocasió, i fou indistintament punyal, verí, plom fos, gàbia de ferro, persecució o fulla del botxí, segons fossin les víctimes el seu germà Ferran de Tortosa, el seu altre germà Ferran d'Urgell, els partidaris de la Unió, el seu nebot Jaume de Mallorca, el seu gendre el comte d'Empúries o el seu privat Bernat de Cabrera. El rei Pere pogué ser gran, savi, polític, guerrer, com han dit alguns, i no hi ha dubte que va tenir una mica de tot això. Però tampoc no n'hi ha que fou també refinadament hipòcrita, bàrbarament cruel algunes vegades, mal fill, mal germà i mal pare. No oblidin que quan el cerimoniós pujà al tron, les barres d'Aragó eren senyores de la Mediterrània, i quan en va baixar, havia signat amb Gènova una pau que les Corts de 1383 anomenà deshonrosa i funesta. No oblidin, finalment, que al costat del savi es veu el fratricida, el parricida juntament amb el polític, el cruel amb el guerrer, el tirà amb el gran.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Puig, aquest text de Víctor Balaguer que acabem de sentir té la seva gràcia. Les coses com siguin, està bé. Té,
sí, sí.
Sigui molt veritat o no gaire, però...
És agradable de llegir.
I tant, que, i tant. Que, a més,
un historiador és important.
T'enganxa moltíssim. Va tenir molta influència en historiadors. Ja hem vist que en la gent del carrer, en els polítics de l'època, amb la idea de la Renaixença, etcètera, etcètera, aquests textos, no només aquest, òbviament, de Víctor Balaguer van ser capdals. Però no sé si els historiadors se'l van creure gaire.
No. Víctor Balaguer serà vilipendiat per tots els historiadors posteriors, pobre. Ja per Antoni de Bofarull, tot i que Antoni de Bofarull també serà vilipendiat per el seu tipus d'historiografia.
L'Antoni, respecte al Pròsper de Bofarull que parlàvem abans, quina relació tenia? Eren germans?
Que era... o que... No, nebot.
Ah, nebot. Nebot.
Sí.
Era de...
sí,
Brosper. No, per fer-me la idea,
sí.
No. Doncs, criticat de seguida.
Sí. El propi Antoni Rovira i Virgili, ja si passem al segle XX,
sí.
Critica els dos, critica tant Balaguer com Antoni Bofarull. Diu, un, per tenir excessives qualitats literàries, diu, i l'altre per no tenir-ne.
Clar, són pecats diferents.
Ni tant ni tampoc.
S'ha de tenir en compte que al final del segle XIX, diguem, la historiografia catalana no passa un bon moment,
És no? En quin sentit?
Primer, hi ha poc interès per la matèria, perquè el país, pel tema. El país està més posat en 10.000 coses diferents, sobretot en literatura. Però després no surten uns historiadors del nivell dels que estan criticant els que els critiquen. No tenen aquest nivell.
O sigui, passa un moment amb el qual...
Fins als anys 10, 12, 14 no arriben a sortir grans historiadors.
Són 20-30 anys fluixos. Fluixos en,
no vol dir que no hi hagi historiadors, però més especialistes d'un tema, però generalistes i una visió de tot el país no l'acaben de tenir.
Clar, s'ha de tenir en compte també les circumstàncies polítiques del moment. Estem parlant de moments amb una crisi molt important a tot l'Estat, amb una reconfiguració de què vol dir Catalunya,
sí,
i amb un detall que sempre fascina, no? Que els jocs florals, els primers, es fan per enterrar dignament la llengua catalana, perquè es considera que ja està, ja s'ha acabat,
sí.
I la sorpresa dels que ho organitzen és precisament que allò no està, ni molt menys, i que la gent està entusiasmada i que hi ha molta producció, no?
Sí.
Per tant, la visió del país que es té és que això... molts, ja no... És la Renaixença la que li donarà el gir, no?
I és allò, no? I és el, una altra vegada repetint en termes, ja en Fontana, no? I és els sectors populars els que diuen aquesta és la nostra cultura.
Sí, sí. En canvi, els sectors intel·lectuals ja s'estan passant al castellà perquè nosaltres ja no tenim res a rascar.
I després s'hi afegiran quan veuen que té èxit, perquè el poble, doncs, vol respirar això.
Per tant, si anem per aquí, Víctor Balaguer, per molt criticat que fos, segur que devia perviure la seva obra moltíssim, perquè, esclar, si la gent la llegia, perquè era gustosa de llegir, era divertida, s'explicaven històries, la gent se les explicava, mira què diu el llibre, etcètera, etcètera, vol dir que la influència de Balaguer devia ser immensa.
Fins avui. Sí. Perquè tenim en compte que molts catalans que no en tenen ni idea d'història cada dia fan història quan van, si van al carrer Aragó, si van al carrer Consell de Cent, si va... van al carrer Entença, etc. Això de Barcelona. Sí, sí. Però sí, això, com que és la capital de Catalunya, d'alguna forma o altra,
que
la gent...
posar els noms, va proposar els noms Víctor Balaguer.
Exacte, sí. Va fer una proposta de nomenclàtor, sí.
Sí, que gairebé el 100% es va complir.
És a dir, que la influència de Balaguer en molts diversos àmbits és indubtable, indubtable.
Els historiadors, malgrat criticar-lo, vol dir que el van llegir.
Sí. O sigui que fos per criticar-lo, sí.
Clar, i això vol dir que la nova generació de historiadors que arrenquen, també és l'impuls del moment, és quan apareix tot el dia, Pompeu Fabra, quan és un moment intel·lectualment diferent.
Finals del 19 i és finals
del 19. Són gent llegida de Balaguer.
Sí. La generació noucentista, que seria la de primers compassos del segle XX, ha llegit Balaguer, ni que sigui perquè, evidentment, des del noucentisme es criticarà la manera de fer història de Balaguer, però que l'han llegit, sens dubte.
Quina és la visió, llavors? Critiquen la visió aquesta de Pere el Cerimoniós o la mantenen?
Mira, si ens anem a l'historiador més proper al noucentisme, cronològicament, que seria Antoni Rovira i Virgili, la visió que té Rovira i Virgili és una visió, podríem dir, lleugerament més matisada. Segueix, evidentment, els tons obscurs, segueix, evidentment, l'autoritarisme, la vocació cruel, etc. Però sí que ho matisa una mica més. Sí que es comença a dir que, bueno, és un producte de la seva època. Què vol dir això? Que doncs, no ens pensem pas que Pere el Cerimoniós era una cosa així cruel per... Si anem a Pere el Cruel de Castella, contemporani seu,
és a dir,
o si anem, jo què sé, a la monarquia britànica, tots actuen de la mateixa manera, vull dir, no és que fos una cosa del rei Pere.
Un personatge especialment salvatge, sinó que era
fill de la seva
el pa que s'hi donava, no?
La idea és que hem de tenir en compte que en aquell moment encara no s'han creat les presons, la qual cosa que vol dir que els càstigs sempre són o càstigs corporals o bé que et tallen el coll o que et pengen.
Sí.
Això és així.
I pecuniaris, també allò, t'ho prenc tot, m'ho quedo tot...
I després multes i a la misèria, a la família.
Sí. Els exilis, normalment, ara comptem amb un exili en el qual te'n va... No, exili vol dir que et quedes sense res. Mm-hmm. O sigui, a la misèria, aquest era el càstig, un dels càstigs
tots,
habituals.
Tots, i això ho fan tots.
Ferran Soldevila, un historiador amb una formació molt més sòlida que la d'alguns dels seus predecessors, va mantenir la visió ambivalent de la figura del Cerimoniós. En un manual publicat el 1922, juntament amb Ferran Valls i Taverner, Soldevila insistia en alguns dels tòpics extrets de la lectura parcial de la crònica del rei Pere. Més endavant, en la Història de Catalunya, publicada en tres volums entre 1934 i 1935, vinculava el temperament del rei amb la majoria de conflictes del seu regnat i assegurava que molts d'ells haurien pogut estar evitats.
Tenia el primogènit d'Alfons el Benigne un caràcter irascible, imperatiu i magnificent, afermat per les tendències de l'època, que s'adreçaven cap a l'exaltació de l'autoritat reial. Posseïa una cauta subtilesa política i una absoluta mancança d'escrúpols en l'elecció de procediments, les quals el feien avançar, dreta via, cap a la fi que es proposava atènyer. Fou feble de complexió i delicat, però valent, pertinaç i decidit. Va distingir-se en l'oratòria, en la poesia, en la història i en l'astronomia. Amic de les cerimònies i de l'etiqueta, promulgà les ordinacions de la seva casa, del seu arxiu, de la cavalleria de Sant Jordi. I si és cert que per la seva ambició i les violències, reveladores d'un temperament cruel, van caure víctimes dignes de pietat, cal també proclamar que va empènyer la seva edicta Catalunya d'un vigorós impuls i que va saber conduir a salvament els seus reialmes en un dels períodes més oratjosos de llur història. Era un d'aquests caràcters que menen tots els esdeveniments a les conseqüències més agudes, més patètiques. Moltes de les lluites del seu regnat podrien haver estat evitades, però lluny d'evitar-les, ell les suscita i les enverina. El regnat del seu avi, Jaume II, va ser semblant per la llargària, semblant pels problemes i pels objectius. Allí on Jaume II segueix cautament des que troba una resistència massa forta o entreveu massa perills, Pere III insisteix, acumula voler i virulència fins a aconseguir el seu propòsit o fins a ésser definitivament desfet. Una part de la violència oratjosa que caracteritza el regnat de Pere III es deu a la seva madrastra, Elionor de Castella, dona autoritària i altiva. El rei Pere es va formar verinosament, lluny de tot amor i nodrit en la rancúnia, durament en la lluita i en la intriga, ensupervidament, amb una ànsia d'autoritat omnímoda.
Això és En Guàrdia.
Gerard Puig, aquesta visió de Soldevila no difereix molt del que deia en Balaguer, malgrat que Soldevila, sens dubte, és, no sé si el primer, perquè és molt difícil de dir, hi ha Carrascant i d'altres, però dels grans historiadors de Catalunya de més del principi, no? De
Soldevila és un gegant, és un gegant.
Sí, per això dic... Però, en canvi, la visió romàntica no sembla que l'hagi abandonada. No,
no. I és que tornaria a la idea de com es llegeix la crònica, i si la crònica es llegeix pensant que el que diu el rei és va a missa, doncs et sortirà aquesta lectura, evidentment. De totes maneres, metodològicament, hi ha un salt entre la manera de fer història de Balaguer i la manera de fer història de Soldevila. Hi ha... Vull dir, Soldevila és un gegant, sens dubte.
Sí, sí. És un historiador científic, diguéssim, que treballa... Totalment. I pots discrepar tant com vulguis, però treballa amb documents, sí, sí, treballa amb...
Va a Londres, sí, sí. Vull dir, que té una formació sòlida, sense cap mena de dubte.
Això es reconeix amb l'època de Soldevila o costa una mica? Perquè Soldevila també, actualment, per exemple, n'he sentit moltes de crítiques a Soldevila. No sé si té la prestigi que va tenir.
Jo crec que sí que el té.
Jo crec que sí.
Sí, però hi ha algunes crítiques a Soldevila que són de contemporanistes,
sí, sí,
per
exemple, Josep Maria. Però, per exemple, quan el van Josep Fontana, que ja tots sabem que ha sigut un mestre d'historiadors, no? Li van dir quin era, en fi, el seu mestre principal, i ell era un materialista històric, va dir Ferran Soldevila. No va dir Vicenç Vives, Atenció, sí, sí.
Que hagués pogut semblar lo normal.
Que podria ser... Ara no entrarem a la història de Vicenç Vives, que es mereix un programa absolut
ells. Sí, perquè és molt interessant.
És una altra història. Però en Ferran Soldevila té tot un mètode, a més sap rectificar, intenta buscar totes les raons de per què. Sí que és veritat que el ser no va entrar encara amb elements econòmics i va entrar poc, això és el que se li pot criticar. Però ja és un gran mestre. Però, per exemple, diguem, els elements de la vida quotidiana... que en fi, que altra historiografia francesa ha fet, altres historiadors contemporanis no hi han entrat perquè no ho han vist, no estan educats així.
Ah, Vicenç Vives el va criticar a Soldevila amb la seva visió, i suposo que també amb la visió de l'edat mitjana, encara que no sé si va arribar a entrar Vicenç Vives amb la crítica específica de Pere el Cerimoniós, però...
No amb la crítica, però Vicenç Vives s'ocupa més de l'època, no? De la gran crisi, la coneguda com la gran crisi del segle XIV, no? Però, clar, a veure, Vicenç Vives i Soldevila, tot i que tinguessin maneres de veure la història bastant diferents...
Molt diferents.
Molt diferents.
Sí, sí.
No oblidem que Vicenç Vives també convidarà a Ferran Soldevila que escrigui un parell de llibres per les seves... no sé com es deia aquella sèrie, Biografies de Catalunya o...
Sí, té un nom així.
Biografies de Catalunya.
No, i Soldevila s'ocupa de Jaume primer?
Sí, Vicenç Vives i Soldevila, malgrat discrepaven científicament, no és que fossin amics, perquè no és la paraula, però tenien una relació molt correcta, molt, es respectava molt mútuament. Són dues coses diferents, encara que això de vegades es troba a faltar, però en aquest cas és evident que era així. Quina és la visió actual dels historiadors medievals, com és el cas, amb respecte tant per als reunions, ja ho hem comentat, però respecte a aquesta visió que s'ha tingut?
Bé, ens queda... faltaria... Clar, quina és la visió? La gran síntesi del regnat de Pere el Cerimoniós i de la seva figura és la de Ramon de Badal, que surt inicialment en castellà el 1966 i posteriorment, quan ell ja sigui mort, es traduirà al català. La de Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya, que una mica en el nom ja del títol ja... Ja ens deixa entrever una mica quina és la tesi del llibre, no? Que la tesi és que en Pere el Cerimoniós s'inicia la davallada, la decadència de Catalunya i del sistema polític català, no? Què fa Ramon de Badal? Doncs el que fa és, un cop més, transposar la figura, tots els problemes de l'època, a la figura del rei. I llavors doncs, ens queda això, doncs, el rei violent, un rei incapaç d'aconseguir diners de les corts, guerres, la guerra amb Castella, i aquesta és la visió que fins no fa molt se seguia mantenint en els grans manuals de història de Catalunya. La gran crisi del segle XIV, dos punts, el regnat de Pere el Cerimoniós.
I a partir d'aquí ja estava, o sigui, era el rei. Però és curiós que veure que, com aquesta visió que s'ha criticat tant per part dels historiadors, de centrar la història amb els reis, sí, o amb sí, els generals, sí, o amb no sé què, i tota la resta, Pere el Cerimoniós sembla que continuava mantenint-se, no?, fins fa relativament poc.
Sí, sí. Sí, ara s'ha matitzat, s'ha matitzat, sí, per les raons econòmiques, sí, socials,
clar,
de l'època...
És, que,
sí,
tot, és evident, clar, que un rei, sí, o un general o un abat, sí, marquen, sí, molt, però...
Si quasi bé, gairebé la meitat del país se't mor, difícil l'economia com vols que vagi, no?
Sí, una mica de, sí, sí, de mal borràs. I el que va de mal borràs és el temps, no ens en queda més. El doctor Gerard Puig Gavarró, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a l'Enguàrdia.
Un plaer.
Tema fascinant i difícil, eh?
Vull dir, sí, sí, atrevit.
Atrevit, més que difícil, que també, segur, atrevit. Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Josep Maria Soler i Sabater, suposo que els conflictes aquests historiogràfics i això es passa en totes les èpoques. Ara ens hem centrat amb el Cerimoniós i la baixa edat mitjana.
I ara podríem parlar de grans historiadors amb els quals els valorem molt, però que han sigut en el seu moment discutits. Mira, el nostre amic Josep Maria Salrach, per
sí,
exemple.
Sí, tant i tant.
O en Fontana, o en Termes, o altres, o que sé jo, molts altres, per parlar dels que no són, eh?
Sí, sí. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato i Albert Cortés.